Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Sandra Gómez. El Sindicat de Llogateres ha celebrat l'aprovació aquest dimecres del decret llei que regula els lloguers de temporada i ha insistit als grups parlamentaris a comprometre's públicament i per escrit a donar suport a la seva convalidació al Parlament. En un comunicat assenyalen que tot ciutadà té dret a saber, abans d'anar a les urnes el 12 de maig, quins partits estan a favor de defensar el dret a l'habitatge i quins prefereixen, han dit, la via lliure al frau en els lloguers temporals. Així mateix, l'entitat ha carregat contra la patronal per, segons el seu parer, intentar saltar-se la llei, deslegitimar la regulació dels lloguers i promoure el seu incompliment a través de forats legals. En canvi, des dels agents de la propietat immobiliària lamenten el decret llei del govern, critiquen que s'hagi tirat en davant sense dialogar amb ells com a representants dels propietaris dels pisos. El portaveu dels API, Carles Sala, considera que els casos que recull el decret aprovat avui no encaixen amb la llei actual.
Nosaltres no estem d'acord en que estudiants, professors, professionals que venen a treballar de forma temporal a les nostres ciutats, això hagi de ser considerat com un contracte d'habitatge habitual i no sigui considerat un contracte de temporada. Crec que contradiu la jurisprudència claríssima que hi ha sobre aquesta qüestió i la legislació vigent en la llei d'arrendaments urbans.
Des dels API també insisteixen que la qüestió dels lloguers temporals ja s'està estudiant com regular des del govern espanyol i per això considera que s'estan aplicant normatives paral·leles per un mateix problema. Canviem de qüestió. El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres de forma definitiva la creació d'una targeta europea de discapacitat i d'estacionament. Amb 613 vots a favor, 7 en contra i 11 abstencions, els eurodiputats han ratificat així l'acord ja assolit amb el Consell de la Unió Europea, l'altre colegislador, per tirar endavant dues iniciatives que volen garantir que les persones amb discapacitat tinguin igualtat a tota la Unió Europea en l'accés a condicions preferencials, com taxes d'entrada reduïdes o nul·les, accés prioritari i accés a estacionament reservat. Amb la targeta europea d'estacionament per persones amb discapacitat es vol garantir que tinguin igual de drets a tots els estats a l'hora d'aparcar. I en mobilitat, la xarxa de transports metropolitans de Barcelona va batre per Sant Jordi el seu rècord històric de passatgers transportats en un dia laborable amb 2.544.000 validacions. L'impuls es va notar sobretot per l'increment d'usuaris del metro, que va superar els 1,8 milions de viatges, una xifra que també és la més alta de la seva història. Pel que fa al bus, va comptabilitzar 740.000 validacions amb moltes línies adaptades per les múltiples activitats que es feien a Barcelona per la Diada. L'any passat, en què Sant Jordi va caure en festiu, es van assolir 1.510.000 validacions, un rècord per un dia no laborable. I l'Ajuntament de Barcelona destinarà 500.000 euros a cobrir part dels costos de la neteja de pintades a les persianes dels comerços de la ciutat. La convocatòria, que forma part del Pla Endreça, s'obrirà durant el mes de maig i preveu ajudes de fins a 400 euros per cada persiana sobre la qual s'actuï, amb un màxim de 3 persianes per local. Aquestes podran cobrir entre el 30% i el 70% del cost i s'atorgaran per ordre cronològic d'arribada i fins a exaurir els 500.000 euros previstos. D'altra banda, el consistori també ha obert una convocatòria de subvencions per al comerç i restauració per finançar projectes de transformació digital i que també compta amb un pressupost de 500.000 euros. I en esports, en tenis, Paula Badosa ha caigut aquest dimecres en primera ronda del Masters 1000 de Madrid en 3 sets contra l'espanyola Jessica Bouzas per 6-2 i un doble 3-6. La de Bagur, que té una lesió crònica a l'esquena, que l'ha fet haver de retirar-se de diversos tornejos en el que portem de temporada, ha culpat de la derrota el seu nivell de joc i no el seu estat físic, i també ha volgut parlar dels difícils moments que està travessant la seva carrera.
No soy la que me gustaría ser ahora mismo. Y obviamente pues es como que cada semana hay una decepción, sea pues hoy ha sido por nivel de tenis, pero normalmente ahora estaba siendo por lesiones. Y me está costando sinceramente levantarme cada vez.
I en motor, el conseller delegat del circuit Barcelona-Catalunya, Oriol Sagrera, ha confirmat que la renovació del Gran Premi Català està igual de prop que en els últims anys. Ha afirmat que encara hi ha molt marge per determinar els detalls de la renovació i ha recordat que la Generalitat ja va renovar la celebració de la prova esportiva fins al 2026 per dotar la infraestructura d'un marc d'estabilitat durant 5 anys. Tot plegat, ho ha dit avui, després de la firma de l'acord entre Fira de Barcelona i Circuit de Catalunya perquè l'entitat exploti i gestioni l'activitat de la infraestructura durant els propers 20 anys. Això és tot. Per ara tornem d'aquí una hora al punt de les 6 amb més informació al Sense Distància i ara us deixem amb el Fabricació Pròpia i tot l'equip de Mercè Raga.
Notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 5 de la tarda. Els festivals Llums d'Antiga, que va arrencar els divendres 12 d'abril i s'acaba el dimarts vinent, dia 30, programa concerts amb repertoris de música antiga poc habituals en espais que formen part del patrimoni arquitectònic barceloní. Aquest any, el Festival Llums d'Antiga celebra la seva 6a edició repartida entre 3 dels edificis medievals més fascinants que tenim a Barcelona, com per exemple la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, l'Església de Sant Felip Neri o bé el Monestir de Sant Pau del Camp. Aquesta hora és un plaer i un goig saludar aquí al Fabricació Pròpia en Robert Brufau, que és director de l'Auditori de Barcelona. Què tal? Molt bona tarda, Robert.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui al Fabricació. Primera pregunta gairebé obligatòria, Robert. Com està anant aquesta 6a edició del Festival Llums d'Antiga?
Doncs mira, està anant com esperàvem, és a dir, molt bé, perquè és un certamen que ja arriba, com dius tu, a portar una trajectòria, i la veritat és que any rere any s'exhibeixen les entrades i enguany no ha estat una excepció. És un festival, com has explicat molt bé, que posa llum, per això l'anomenem així, a les partitures oblidades del passat, i per tant ens permet recuperar repertori, recuperar patrimoni i fer propostes que serien més difícils de presentar, evidentment, en una sala de gran sala de concerts com és el cas de l'Auditori.
Clar, deixa'm preguntar-te també quina diferència creus, no?, que hi ha aquesta edició de les anteriors. Robert, com ho definiries, no?
Doncs, bàsicament, es tracta una mica del contingut, i el contingut el teixim al voltant d'un relat artístic diferent en cada temporada. Enguany, el relat és el relat que abarca tot l'Auditori en aquesta temporada, que és poder o revolta. Per tant, temes que ens permeten reflexionar sobre diria, alguns dels grans reptes de l'actualitat.
És el primer cop que l'Església de Sant Felip Neri, no?, entra al festival?
És cert que l'Auditori havíem fet molts concerts a Sant Felip Neri quan celebràvem el Festival de Música Antiga, que ja va deixar d'existir fa anys, i per tant coneixíem molt bé l'espai, però com a Festival Llums d'Antiga no hi havíem estat encara, i estem molt feliços d'haver-hi sigut a aquesta inauguració i tornar-hi a ser ben aviat aquests dies.
També, clar, hem de dir, estem parlant amb el Robert Brufau, que és director de l'Auditori de Barcelona, estem parlant d'aquest festival Llums d'Antiga, que va començar el divendres 12 d'abril i s'acaba el dimarts vinent, per tant, 30 d'abril, que passa el temps volant, també, Robert, també t'ho dic, no? I més per vosaltres, entenc. Aquesta idea del festival seria això, no?, de barrejar un patrimoni musical amb un d'arquitectònic, que genera aquesta simbiosi, no? Com ens ho explicaries, això, Robert?
Mira, et diria que en aquest sentit no som gens originals, perquè és cert que és habitual, diguem-ne, no? En l'entorn de la recuperació de les músiques antigues i de la interpretació historicista, sí. Ens fixem en els grans festivals europeus de referència, doncs tots ells celebren aquestes músiques als espais històrics, siguin d'Utrecht, siguin de, és igual, de Bruges. I per tant, no ens hem inventat res. És cert que aquestes músiques, moltes d'elles, han estat concebudes per a ser escoltades i per a ser interpretades en espais com els que estem imaginant en aquesta edició, no? No són músiques que siguin fàcilment programables en sales de concert com les que tenim a l'Auditori. No només perquè per el volum, diguem-ne, en el sentit de sales molt grans, sinó també per un tema de condicions acústiques, no? Necessita una reverberació determinada i per això els músics ja estan habituadíssims a actuar a aquests llocs i, de fet, la prova és dels anys que portem i d'aquestes primers concerts que hem celebrat d'aquesta edició, doncs els músics no paren de parlar de la meravella d'espais que tenim en aquesta ciutat per fer músiques d'aquestes.
Clar. Quina està sent la resposta del públic fins ara, Robert?
Jo diria molt positiva.
És que pel que estàs explicant és que és una experiència 100%, no?
Sí, jo voldria treure-li xarro en el sentit de que, insisteixo, no ens l'hem inventat a l'Auditori.
No, però tenim la gran sort, com tu deies, no?, de Barcelona, de tenir doncs llocs fascinants.
Efectivament. Tenim capelles, tenim... Bueno, el romànic és un espai, i el barroc és un espai, són els espais especialment adients per escoltar aquestes músiques, on les acústiques doncs, són les adequades, el volum de gent que pot cridar aquest tipus de músiques també és el que admet aquesta mena de capelles, no?, d'espais, i la veritat és que el públic està molt satisfet. Jo diria que una de les claus de l'èxit és justament celebrar aquest festival en espais històrics de la ciutat, i no només pel maridatge que acaba suposant, com deies tu, d'arquitectura i música, sinó perquè si programéssim segons quins projectes aquí a l'Auditori, en la nostra programació regular, acabaríem passant desapercebuts, perquè moltes vegades no estem parlant d'autors reconeguts pel gran públic. No parlem de Händel, no parlem necessàriament de Vivaldi, no? Parlem d'altres autors i moltes vegades de projectes de recuperació patrimonial, de patrimoni musical del país, no? I aleshores això generant aquesta experiència, com deies tu, de festival i en llocs emblemàtics com aquests, doncs fa que el públic s'hi animi i després descobreixen que són músiques meravelloses a l'altura de les millors.
Ens pots fer un repàs, diguéssim, dels concerts, Robert? Ajuda'ns a fer aquest repàs. Dels concerts que podem escoltar, per exemple, aquesta setmana, perquè ja acaba, com dèiem, el dimarts vinent.
Correcte, sí. Mira, doncs començarem avui, aquesta nit. Estem presents, com deies, a la Basílica Sant Just i Pastor. I ho fem al Gran Teatre del Mundo, un ensemble que torna a Barcelona per segona vegada. Un ensemble que és especialista, és un ensemble de música instrumental, per tant no trobarem veus, i és un ensemble que és especialista en la música francesa. En aquest cas, a més, ens ofereixen un projecte al voltant, diria jo, suites i danses al voltant de l'acord de Lluís XIV. Fixem-nos que sempre parlarem de corts, parlarem de reis, parlarem de poder, és una mica tota la idea del festival. Continuem demà mateix, amb Solats Ensemble. Solats Ensemble és una espècie d'una mica singular, perquè justament són ells medievalistes, el que se'n diu, especialistes en la música medieval i del Renaixement, per tant, músiques molt, molt llunyanes. En aquest cas ens presenten un projecte que està centrat en els falcons i les aus fènix, i dirà la gent, per què? Doncs perquè eren símbols de poder a la Itàlia medieval. Per tant, serà tot un viatge a la Itàlia medieval. Seguidament, el diumenge...
El Solans Ensemble, Robert, es podrà apreciar i gaudir al monestir de Sant Pau del Camp, també, sí.
Correcte, al monestir de Sant Pau del Camp. Després seguirem una altra vegada a Sant Felip Neri, i en aquest cas serà en forma antiqua, això serà diumenge. I forma antiqua és una formació d'autèntica referència espanyola, i ells, de fet, ens hem centrat amb ells en música, justament, d'aquí, no? Presentarem un autor, que és Antonio de Literes, que és un autor dels inicis del classicisme, que ens presenta una òpera en aquest cas, planteja un diàleg, o direm, una discussió a l'anglesa, per tant, no surt en català, un argument, no?, en anglès, una disputa.
Una disputa, no?, val.
Dels elements,
sí.
Per a veure qui agafa el relleu de l'astre rei, del sol, no? Per tant, estan una mica en aquesta línia també de poder i de discussions sobre qui domina aquí, no?
Doncs aquest... Digues, perdona, Robert.
I acabava simplement amb el programa de tancament, que serà dimarts següent, com deies tu. En aquest cas serà Sant Just i Pastor, no em vull equivocar. Uh-huh. Em sembla Obos Omnes, és tot una referència de la música vocal del nostre país, amb qui vam inaugurar, si ho vam fer amb Bach, amb motes de Bach a la inauguració, ara tancarem amb un programa que serà tot un viatge a la polifonia del segle XVI, des de Mateu Fletxa, per tant, autor d'aquí també, passant per Orlando Di Lasso o Carlo Gesualdo, entre d'altres.
Mm. Es preveu una... Ara ja veurà, aquesta pregunta te l'havia de fer, Robert. Es preveu una setena edició o no?
Home, i tant. Sí. No, això és... Són projectes estructurals. De fet, presentem la programació de l'auditori la setmana que ve, uh-huh. El dia 2, uh-huh. I en el gran gruix de la programació, evidentment, és immens, estem parlant de més de 500 concerts, doncs alguns d'aquests concerts són els del Festival de Llums Antiga de la setena edició.
Clar, si m'ho permets, Robert, deixa'm preguntar-te això, perquè, clar, per cert, auditori 25 anys, que no t'ho he dit tampoc. Enhorabona.
Gràcies, estem feliços.
Clar, i et volia preguntar, mira, dues preguntes ja per acabar. La primera, com es construeix i quin és el criteri? Perquè tu deies, no? Clar, ja està confirmada aquesta setena edició i estem pensant en els noms, no?, que vindran a la setena edició. Com es programa tot plegat, Robert?
Amb molt de temps.
Clar.
De pensar que... A veure, l'auditori, hi ha molta gent generant projectes, és una casa gran, és una casa on hi ha molt de talent i per tant, entre tots, anem programant tota aquesta activitat, però al final hi ha un sentit unitari, no?, amb un relat, com et deia, artístic unitari, i treballem a molt temps vista. Segurament alguns dels projectes podem arribar a treballar-los a 3 anys, no? Uh-huh. Si em diria 4 anys, però molts d'ells també els acabem de tancar un any i mig vista. Per tant, tot el que presentarem, o diguéssim, estem celebrant aquesta edició i, evidentment, fa mesos que tenim programada la següent. Això va així.
De quina manera esteu celebrant aquests 25 anys a l'auditori, Robert?
Doncs mira, ho hem fet amb moltes activitats. L'auditori segur que és una institució que al llarg d'aquests 25 anys, d'alguna manera, s'ha significat abraçant la modernitat musical des de tots els seus angles, no? Ara us parlàvem d'un festival de llums antiga, però també des d'una visió actual, no?, del que són la interpretació de les músiques antigues. I tot sovint hi trobem, doncs, això, músiques de Gesualdo, per exemple, en diàleg amb obra de Joan Magrane, que és un dels nostres grans compositors de capçalera actuals, no? Per tant, la modernitat està palpable i una de les coses que hem fet aquesta temporada, al llarg de la temporada, és mostrar una mica de forma coral, no?, quins són els creadors de l'actualitat, els creadors d'aquest país, a qui cal posar atenció i que garanteixen el futur de les nostres músiques. No?
Doncs...
Però ho hem fet amb moltes més activitats. És a dir, vam estar en un mes de març celebrant sense fi, semblava, amb una exposició retrospectiva d'aquests 25 anys d'història, sí. Amb concerts significats, etcètera, de tot tipus, des de la simfònica a l'electrònica.
No us perdeu, sens dubte. Bé, primer de tot, enhorabona, com dèiem, per aquests 25 anys a l'auditori, per 25 anys més, Robert, però avui ens hem centrat en aquest festival Llums d'Antiga, que, per cert, les entrades que entrin a auditori.cat, i allà ho trobaran, no, Robert?
Així mateix. Bueno, a taquilla, també hi haurà taquilla... Als espais, Sí queden entrades, però jo diria més aviat que s'espavilin.
Sí, perquè ja he vist, jo ja estic entrant a la vostra pàgina web online, com deia, auditori.cat, hi ha algunes que ja no hi ha entrades.
Està penjada d'això d'exaurit, sí.
Us heu d'afanyar. Robert, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Robert Brufau, director de l'Auditori de Barcelona. Ara mateix 5 minuts que passen ja d'un quart de 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què es diu xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A l'altra banda del mirall, algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un pudor. El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que al matí segueix sonant.
Vinga, doncs, com canten els de Blau Mut, de veritat, avui sí que de veritat, Marta, és aquest l'endemà del Sant Jordi, com dèiem, un Sant Jordi que ens ha deixat un regust molt dolç.
No, i tant.
Perquè ens ho vam passar molt bé ahir des de Rambla Catalunya 115. Tenim ganes avui de fer, doncs, aquesta valoració, sobretot de com van les coses, en el que per molts ja diuen que, i jo ho certifico també, és la jornada més bonica de l'any.
Sí, sembla que, mica en mica, els catalans anem sanejant aquesta penitència i que els càstigs divins es van esveint, i és que ahir, que ens les veiem bastant magres amb el temps i la pluja, finalment la diada de Sant Jordi va ser un dia majoritàriament sec a tot el territori català. Sec, Mercè, però fred.
Molt, sí.
De fet, avui ho comentàvem, segur que més d'un ha sortit angustipat de casa. I abans de passar pàgina i començar el compte enrere fins al Sant Jordi de l'any que ve, que ja us avanço que tornarà a caure un dia feiner, de fet serà un dimecres, al Fabricació hem volgut fer una mica de balanç d'aquesta jornada, començant pel Gremi de Llibreters, que aquest matí al programa La Caravana amb Joan Trias es mostraven molt contents amb les vendes de Sant Jordi, i el seu president, l'Eric de l'Arco, t'he de dir afònic, perquè, clar, després d'un dia estava bastant desfondat.
I el fred que va fer ahir.
Esclar, mig engustipat, ja ho dèiem. L'Eric, doncs, com dèiem, posava en valor l'èxit de vendes de llibres en català.
És molt interessant veure això, perquè quan el país es volca en cercar llibres per una altra persona, el llibre en català destaca moltíssim. En canvi, la resta de l'any està una mica per sota. Això marca una línia que indica que el català encara té un sostre cap amunt per aconseguir, per assolir el resta de l'any. És a dir, ara estem 54-46, això és un objectiu que qui creu que el llibre en català té futur, doncs li marca que sí, que és veritat, que es pot arribar a xifres molt més altes de les que és a la resta de l'any.
54, ara escoltàvem, l'Eric de l'Arco, 54% dels llibres venuts, Mercè, en català, el 46% en castellà, per tant, bones notícies pels escriptors en llengua catalana, que encara que sigui per un dia, doncs, ara escoltàvem, van ser els més venuts. O, com a mínim, així ho indica la tendència, perquè aquest Sant Jordi no parlem de més venuts, sinó de tendències. I per això, en aquest dia post-Sant Jordi, hem volgut parlar amb dos dels autors que van ser tendència ahir i que, per tant, avui, com a mínim per nosaltres, segueixen sent-ho.
Tu, quina presentació, eh?
Què et sembla?
Em sembla fantàstic. Mira, comencem per un dels noms més sonats del dia d'ahir, sens dubte, i de les darreres setmanes, si m'ho permeteu, amb el llibre que per cert, va presentar també aquí, al Fabricació Pròpia,
sí.
Història d'un piano. Ramon Gené, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Mare meva, estàs... Com porta, Ramon, això de ser tendència? 100%, aquest Sant Jordi?
Doncs ho porto, no sé, normal. Ho porto amb un sentit de gratitud. Un sentit d'agraïment a la gent. Ahir, ja cap al tard,
sí.
quan ja estàvem acabant de signar, diguéssim, de manera oficial, perquè jo després de signar de manera oficial encara em vaig quedar una hora més signant de manera oficiosa en un banc del Passeig de Gràcia, doncs perquè la cua no s'acabava mai i ja quan em vam fotre fora de la parada, doncs vaig dir a la gent, escolta, anem aquí en un banc, m'assec en un banc i si us voleu esperar jo vaig signant a tothom, no? Bé, quan tot això passava, doncs ja em van venir alguns mitjans, escolta, sembla que seràs el més venut o un dels més venuts, o com es diu ara, sembla que ets la tendència, no?, això que dieu ara, no?
Sí.
I mira, primer vaig tenir com un sentiment de molta alegria, molta joia, però ara l'endemà tinc un sentiment d'agraïment a tots els lectors. Sobretot. Clar.
Però escolta'm, jo patia especialment per tu, Ramon, perquè tu deies, el dia d'ahir va ser molt intens de bogeria, però és que t'hi devies posar molt d'hora, i vas acabar molt tard.
Sí, vam començar...
Quina hora vau començar?
Vaig començar a 2:15 del vespre amb una roda de premsa, atenent alguns mitjans. La meva primera signatura va ser a 9:00 a.m. Després, a l'hora de dinar, gairebé no em vaig poder anar a dinar, doncs perquè vaig haver de seguir signant, perquè em van dir, signa tot el que puguis ara, perquè per la tarda serà pitjor, perquè tota la gent que està treballant al matí i que no ha pogut venir al matí vindrà a la tarda. Així que gairebé no vaig tenir temps per dinar. I després, com et dic, a 9:00 p.m, doncs van tancar els llums de l'última parada on estava, ens van fer fora... I jo vaig estar signant allà, com et dic, a un banc del Passeig de Gràcia, que és meravellós, el Passeig de Gràcia,
sí.
Fins a 10:00 p.m. Sí.
Suposo que va ser l'únic... Ramon, per cert, felicitar-te per ser tendència. Suposo que... No sé si es van unir altres escriptors, això que vas fer tu de seguir, perquè tothom se'n tornés a casa amb el llibre signat.
Jo t'haig de dir, si més no, allà on jo era l'únic. O sigui, quan jo vaig acabar de signar, ja tothom havia marxat, ja no quedava cap escriptor, i jo em vaig quedar. Em sembla que era, no sé, el Passeig de Gràcia, hauria de ser Passeig de Gràcia cantonada en Rosselló, una cosa així, i em vaig quedar allà, que fins i tot va passar la Guàrdia Urbana, i des de manera que... Què fan? Dic, escolti, jo no ho sé, estic aquí, és que haig d'atendre aquesta gent. No?
Vas haver de fer un canvi de boli, perquè se t'havia gastat en algú... Se't va acabar en algun moment la tinta, allò que vas haver de...
Mira, vosaltres... Jo signo sempre amb un boli Vic, perquè crec que és el millor boli del món mundial.
Sí.
Hi ha aquesta sensació que el boli Vic no s'acaba mai, no? Jo hi vaig fer servir 4 bolis Vics.
Com? 4?
Acabats tots, sí. 4 bolis Vics.
Imagina't. Tots del mateix color?
Tots del color blau.
Sí. El color blau. Clar, jo t'imagino això a la llum de les faroles, no? Dels fanals. Sí. Perquè havia de ser així. Escolta, clar, que et toqui signar al costat d'en Ramon Gené.
Ui, Harker, mala cosa.
Supervendes. Ha de ser complicadíssim perquè si difícilment acumularàs tants lectors com ell. Això, perquè el Ramon Gené ara no ens està escoltant, i podem parlar-ho tu i jo. Ramon, ara sí, tu vas trobar-te amb algun lector, saps d'aquells que et marquen, que t'expliquen alguna història colpidora arran d'haver llegit el teu llibre?
Molts. És que pràcticament tothom... Jo intento, hi ha molta cua i aleshores s'intenta fer molta via, no? S'intenta fer molta via, però jo, no sé, ahir vaig procurar que tothom que vingués tingués doncs 15 segons per explicar-me alguna cosa, no?
Clar.
Que jo intento fer una dedicatòria una miqueta personalitzada per cadascú, no? I quan em ve, dic, és per tu, no? És per la meva tieta. Molt bé, com es diu la teva tieta? I qui és la teva tieta? I per què li vols regalar la teva tieta? I aleshores intento, jo què dir, la tieta, com podria dir, la cosina, la filla o l'avi, eh? Aleshores, clar, intento d'alguna manera fer una dedicatòria que sigui una miqueta per aquella persona, no? I tothom ve i tothom t'explica... Ahir vaig descobrir que mitja Catalunya toca el piano.
Se't gira feina.
Vaig descobrir que tothom té algun instrument a casa, que moltíssima gent doncs, sent una espècie de vinculació especial per la música o per algun tipus d'objecte que li porta records doncs, d'una història, d'una família, d'alguna cosa, no? D'algun amor, fins i tot, no? I clar, és molt bonic, és un tòpic, no?
Uau, no.
El contacte amb els lectors i tal, però és ben cert i és molt bonic que tinguin els lectors, que tinguin, escolta, m'he llegit el llibre, he plorat molt, i m'ha agradat moltíssim, jo estic a la meitat.
És que déu-n'hi-do, el llibre del Ramon.
Sí, i Ramon, deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, ahir crec que escoltava, no?, que li feien, no sé si era el Jordi Puntí o el Sergi Pavies, no?, però deien, clar, té moltes fases, no?, el fet d'escriure el llibre, però, sens dubte, l'última és el contacte amb el lector, no? I d'aquesta manera s'acaba de construir el llibre. Tu vas tenir aquesta sensació ahir?
Sí.
Amb Història d'un piano?
El llibre, al final, d'alguna manera, deixa de ser teu. La gent se'l fa seu, cadascú se'l fa seu, se'l fa a la seva manera. És com quan escoltes una música, quan estàs mirant un quadre, jo què sé, tu i jo podem estar davant dels afusellaments del 2 de maig de Goya, i tots dos estem davant del mateix quadre, però al final cadascú de nosaltres veurà coses diferents, perquè som diferents, perquè tenim experiències diferents, no? El mateix passa amb la música i amb el llibre, me n'adono que també, no? Cadascú fa el llibre a la seva manera, i les persones que et venen et diuen, ja l'he llegit, doncs resulta que una s'ha quedat més amb un aspecte de la història, una altra amb un altre aspecte, o fins i tot dues persones que s'han fixat molt en la mateixa cosa, veuen aquella mateixa cosa de manera totalment diferent. I és com molt bonic veure que el lector es fa seu al llibre, no? Que aquesta era una de les meves coses. Jo també vaig escriure la història del piano, o del meu piano, no perquè fos meu, sinó perquè quan vaig anar descobrint tota la història vaig pensar, home, jo vaig escriure això perquè tothom es pugui fer seu al piano. I ahir, doncs, parlant amb els lectors, te n'adones que això, que era com una cosa, com una fantasia que jo tenia, passa ben de veritat.
I és curiós també perquè tu, Ramon, passes gran part del teu temps explicant coses boniques, no?, la gent divulgant, doncs, la teva passió per la música, i també és bonic, doncs, que de tant en tant, com a mínim un dia a l'any, els lectors o els que et seguim, no?, et puguem transmetre o tornar tot això que ens dones, i que per això també és aquesta diada de Sant Jordi. També et volia preguntar, Ramon, no sé si amb aquesta allau de lectors d'ahir se t'ha despertat allò, el cuquet, d'escriure aquesta segona part de la història, les històries d'un piano, és a dir, aquesta història pot seguir, es pot allargar en el temps, o fins i tot alguna altra novel·la?
Mira, jo crec que el piano el deixaré. El que sí m'està passant és que m'estic escrivint a sobre, ja. Tinc moltes ganes i tinc tota una història i la tinc al cap, i crec que és una història, tu dies abans, no?, que jo miro d'explicar coses boniques, i jo potser sóc molt naïf amb això, però crec molt en les coses boniques, eh? Perdoneu-me si sóc una mica cursi, eh? Però i crec fermament, i tinc una història que ara mateix, tal com està, crec que és una cosa que és una cosa molt bonica, i que tinc moltes ganes de tenir el temps per posar-m'hi i per escriure-la.
I té relació amb la música o no, Ramon?
Té molta relació amb la música.
Que li pregunto, Ramon Jané, clar.
És que es veia venir.
No sé com dir-ho, és que tot el que se m'acudeix amb música. I aleshores, és una cosa que no té res a veure amb la història del piano, res a veure amb aquesta novel·la que hem fet ara, però que té molta música, sí.
Ramon, ja per acabar, tu t'esperaves a l'èxit que has tingut amb aquest Històries d'un piano, la història d'un piano, o no?
Mira, jo no m'espero... Mira, no sé com dir-ho. Tots els dies abans, i un parell o tres de setmanes abans, tothom em venia i em deia, Ramon, seràs el més venut.
Sí, es veia venir.
I jo pensava, mira, tothom està amb aquesta història, perquè ja tothom m'ho venia dient feia dies, i jo pensava, després no serem, i ja veuràs. Però mira, no ho sé, tampoc és que no esperava res. Jo només esperava passar un dia bonic, els lectors, poder compartir amb els lectors, que els lectors m'expliquessin les seves històries, perquè al final, això que parlàvem abans, jo sempre estic parlant i sempre estic explicant històries, però a mi el que realment m'agrada és que la gent m'expliqui les seves històries. A mi el que realment m'agrada és escoltar, més que no pas explicar, no? I per això jo l'única cosa que esperava era passar un dia escoltant els lectors, per veure què em deien, dedicar llibres, compartir moments, i jo només m'esperava això. Després ha vingut tota la resta, doncs home, benvingut sigui,
home,
no?
Totalment.
I benvingut sigui, i com et dic, molta felicitat, que és una felicitat que s'ha acabat convertint en
un agraïment.
Amb un agraïment. Deixa'm, Ramon, ja et deixem fer, perquè entenc que l'endemà d'aquest Sant Jordi, després d'aquest dia tan intens per Ramon Gené, un dels llibres més venuts en aquesta edició, deu haver estat també intens d'alguna manera. Vols que et presenti a una altra tendència, també, d'aquest Sant Jordi, que el tenim al telèfon? De tendència a tendència.
Clar que sí.
Mira, Xavi Coral, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A veure, jo sóc menys tendència que el Ramon, eh? El Ramon és la tendència.
El Ramon Gené és la tendència.
El Ramon sempre és el mestre, perquè tots aprenem del Ramon moltíssimes coses.
Déu-n'hi-do.
Xavi, una abraçada ben forta.
Igualment, Ramon.
Ramon, moltes gràcies, de debò, i enhorabona per ser la tendència de Catalunya en aquest Sant Jordi.
No, gràcies a vosaltres, un petó ben fort. I m'alegro també moltíssim, moltíssim, moltíssim pel Xavier, perquè...
Vau coincidir, per cert?
Sé que és un llibre molt, molt bonic, que no he tingut l'ocasió de llegir encara. Però vaig estar parlant ahir una bona estona amb la seva editora, que m'està explicant moltes coses del llibre. I sé que és un... amb la Mireia Lite.
Sí.
És un llibre molt, 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 molt bonic, que en quan pugui, sens dubte, posaré a llegir.
Jo també tinc el teu. Jo sóc un dels que va contribuir al teu èxit d'ahir, Vull dir que...
Doncs, Xavi, una abraçada ben forta.
Una abraçada. Ramon, moltes gràcies.
Gràcies, Ramon, i enhorabona.
Xavi, ens quedem una estoneta amb tu, aprendre a esquivar les bales. Déu-n'hi-do ahir, Enhorabona.
Clar, a veure, jo sí que era totalment novato. Jo havia fet un llibre, però era un llibre de cròniques periodístiques i, per tant, era molt diferent del que presentava ahir, i, esclar, ahir doncs, em va superar una mica la situació, perquè és que, vaja, jo veia, ja, no sé, sí que pensava que vindria algú, però no tot tantes cues, o sigui, vaig estar 4 hores seguides sense parar de firmar mai, saps? Vull dir que dius, hosti, és molt...
Es repeteix el patró, Mercè, perquè autor que passa per fabricació pròpia... Autor, que és tendència. Xavi, vas tenir molt encert acceptant que t'entrevistéssim.
Home, i tant. Escolta, vindré. Cada vegada que hagi de fer una cosa...
Cap aquí.
Et passaràs. Com t'has llevat avui, Xavi? Perquè t'hem vist en forma, també t'ho hem de dir, el TN d'avui.
Sí, feies bona cara.
Bueno, encara una mica superat, no? Mica al·lucinat, no? També perquè bueno, no sé, ja no tinc història jo com a escriptor, no sé com dir-t'ho, llavors. Doncs, bueno, em semblava que o sigui, bueno, no, ahir en cap moment vaig pensar jo que podia sortir entre els 5 primers, perquè és que sortir entre els 5 primers vol dir que s'han venut molts llibres, no només a Terrassa, que ja donava per fet que a Terrassa podia tenir un cert èxit, no?, perquè és la meva ciutat, però, clar, se n'han d'haver venut molts a tot Catalunya, no?, i això, hòstia, és molt difícil. Vull dir que, bueno, jo no sé, és donar les gràcies a tothom que el va comprar i esperar que se'l llegeixi la gent, perquè una mica, clar, quan escrius un llibre el fas perquè la gent el llegeixi. Per tant, quan també la gent el llegeixi, doncs, millor, més satisfactori, no?
Clar, Xavi, tu amb aquest aprendre a esquivar les bales entenem, ara el Ramon ens deia, o sigui, la quantitat de missatges, no?, de paraules d'agraïment, de vivències compartides després de llegir el llibre, ahir allò hauria ser, no, Xavi?
És que jo crec que la història aquesta que explico jo, clar, connectat molt amb la gent, perquè tothom té un avi que... Tothom té un pare que... Tothom té un tiet que... O sigui, ahir, doncs la gent no venia... venia a veure'm, clar, però venia a explicar-me doncs que com el meu avi, el seu, també havia estat en aquesta batalla, o també havia estat en aquest front, o també s'havia hagut d'exiliar, o també havia estat castigat. O sigui, la gent, jo crec que troba en aquest llibre molta connexió amb la història seva personal. I... Clar, el meu avi ho va escriure tot, llavors, per tant, jo tot aquest material he pogut... O sigui, tot el que he explicat, doncs, està explicat basat tot en fets reals, perquè estava molt ben documentat. Però molta gent no té aquesta documentació. Llavors, també hi havia gent que em deia, espero que aquest llibre també em serveixi per imaginar què li va poder passar al meu avi, per on va poder passar, en quins moments es devia trobar, què devia sentir, no?, una mica buscant aquestes respostes que aquesta generació no va donar, no?, perquè doncs, va haver d'estar molts anys en silenci i després, doncs es van apagant, no? Vull dir que sí, jo crec que la història ha connectat molt amb la gent i aquest és un dels grans èxits.
Xavi, suposo que, clar, molts dels lectors que es van acostar ahir també a que els signessis el llibre són espectadors del TN i et veuen cada migdia a la tele. No sé si n'hi va haver algun allò que et donés algun consell perquè fessis davant de càmera, o fins i tot si et van preguntar què us dieu allò típic al final amb la resta de presentadors del Telenotícies, saps alguna xafarderia una mica interna del TN?
No, el que sí que molta gent em comenta sempre, ja no només ahir, que ahir m'ho van comentar moltes vegades, però en general, és clar, aquesta conversa que tenim al final entre la Raquel, el Mauri, sí, la Marta, doncs que és una mica divertida, acostuma a ser, no? Doncs la gent això li fa molta gràcia, no? Llavors diu a la gent, home, amb el Mauri, com li fots cany, o tal, no sé què, coses així. Que jo sempre dic que amb el Mauri ens portem superbé, som superamics, fins i tot hi ha molts dies que tornem junts a Terrassa amb el cotxe, saps? Vull dir que no estem...
Passa
que...
Pel carrer el Bau.
Clar, ens agrada dir coses, ens agrada dir coses i picar-nos una mica, però això també forma part una mica,
home, clar,
del moment. Vull dir que és
Xavi, què creus que pensaria el teu avi, en Josep Trullàs, coautor també, d'aquest Aprendre a esquivar les bales?
Exacte. Doncs mira,
què pensaria després del que va ser ahir,
Sí, jo crec que estaria content, perquè és clar, o sigui, jo vull pensar que si ell va dedicar-se a escriure cada dia tot el que li passava durant tots aquells anys tan terribles, i ell volia que allò no es perdés, que constés, que la gent sabés el que tot el que havien patit, doncs suposo que estaria content, perquè avui doncs aquesta història la sap molta més gent, i aquesta història que ell volia que es conegués, doncs la coneixerà molta gent, i jo, per tant, crec que estaria content, doncs, que aquell esforç que va fer ell en el seu moment, doncs ara ha tingut aquesta repercussió.
Ja per acabar, Xavi, deies, primer Gran Sant Jordi, el teu primer Gran Sant Jordi. Comences fort, Xavi?
Sí.
Creus que podries aguantar aquest ritme cada any? Perquè...
No. Segur que no. No, perquè això de fer un llibre, de veritat, que ara quan arriba el moment en què ja està fet i el presentes i el firmes i tot això, és tot molt bonic, però abans, clar, hi ha molt temps, de tu estar allà sol en una habitació escrivint i pensant i repensant i escrivint i reescrivint, i vull dir que, hosti, és una feina que és llarga i que demana, doncs, moltes hores i molt d'esforç. Vull dir que, no sé, ara mateix no sé, ara de moment vull disfrutar aquest i ja parlarem.
I ja parlarem.
Segur que l'any que ve no, això.
No, clar, i ara tots els que escrivim diaris, una responsabilitat, perquè penses, ostres, algun dia algun net publica les meves memòries, escolta, clar, això es pot convertir en un superèxit, no?
Bueno, clar, exacte. Però això també està bé, diguéssim, no? Perquè dius, bueno, doncs igual, d'aquí unes generacions, això que jo ara em passa, doncs tindrà sentit per algú, no?
Ens ho hem de mirar bé, allò que escrivim, clar.
Clar, sí.
Xavi, gràcies per atendre la nostra trucada, de bo, i enhorabona per ser una de les tendències d'aquest Sant Jordi, amb Aprendre a esquivar les bales. Que vagi molt bé, Xavi Coral, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Enhorabona.
Que vagi molt bé, gràcies. Vinga. Hemos pasado la frontera
y la carretera. Doncs, Jarque, déu-n'hi-do aquesta ruta que hem fet, de tendència.
Ui, m'ha encantat. M'ha agradat molt parlar amb ells dos, perquè a més els vam tenir aquí, no?, quan presenten llibre, que a veure com anirà, i ara veure recollir aquests èxits és bonic.
I des d'això, vull dir que ja només pel fet de veure'ls i les cares, com dèiem, aquest Sant Jordi tan especial, que és així, és que no ens cansarem més de dir-ho, que és el dia més bonic de l'any, i ja està.
Ara queda un any, per això, perquè torni.
Sí, i sobretot per ells, que han estat, com dèiem, dels llibres més venuts, Ramon Gené, Història d'un piano, i també Xavi Coral,
Tendència,
amb Aprendre a esquivar les bales. El dia, que és el dia 29.
29, exacte. Tindrem la llista definitiva dels més venuts i també tot el que s'ha guanyat a les llibreries.
Has dit llibre?
He dit llibre.
Pi Bernat, demana la paraula. Llibre.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia. Demano la paraula.
Pi Bernat, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé. I vosaltres?
Perfectament, ja... Mira, frisem per escoltar-te.
Pues em sembla fantàstic. Per on vols que comencem? Comencem pel principi.
Vinga, va. Doncs, com pel principi, jo crec que a l'època primaveral només podem pensar en una cosa,
Ah, sí, ja
sí
ho sabem.
No?
Si hi ha una cosa que caracteritza la primavera a casa nostra, és Sant Jordi. I què fem per Sant Jordi? Doncs fàcil, oi? Passejar i comprar la rosa i comprar la paraula que us porto avui, que és el llibre. Agafes un llibre que no llegiràs. Totes les lletres se't van esborrant. El primer somni ja està funcionant. Tu saps el cert que ja està esclapant. Oh, oh. Oh, oh.
fantàstic. Avui demanes la paraula llibre. Per on vols començar, dèiem? Per el seu origen, no? A veure, llibre, d'on ve?
Exacte, llibre. Llibre ve, com suposo que haureu intuït, del llatí, de liber libri.
Clar, ja tenia el mateix significat, suposo, no?
Doncs mira, sorpresa, Epa. Perquè no. Ja veureu quin origen més bonic que té. En llatí, liber libri designava la part interior de l'escorça d'una planta, que els romans feien servir a manera de paper per escriure-hi. Veus?
Mira
que bé. Però atenció, perquè hi ha algun botànic que ens escolta i de cop i volta se li encés una bombeta, potser.
Per què ho dius, això?
Perquè en català, avui dia, existeix el terme liber, del camp de la botànica, com et deia, que justament designa el conjunt de tubs fibrosos que es veu que constitueixen el sistema conductor per on la saba de les plantes passa per allà. Liber. Veiem aquí com aquest liber és directament derivat del món llatí primitiu, aquest de liber libris. Però tornem al nostre llibre, el d'avui, i tinc més curiositats històriques. Mercè, saps que es té documentada en català la primera vegada que la paraula llibre apareix en un llibre?
Ah, sí? A veure, explica'm això.
Mira, sempre segons Joan Coromines, que és el que he consultat, ens anem d'anar al segle XII. Allí hi tenim el rei Jaume I, que si feu memòria, potser us sona que va escriure o va fer escriure les cròniques del rei Jaume I, dites també el llibre dels fets del rei en Jaume. Doncs en aquest llibre s'hi explica en primera persona la vida del rei i tot el seu llarg regnat de 63 anys. Doncs mira, al principi de la crònica hi ha un paràgraf que diu així: per tal que els homes coneguessin i sabessin com haurien passat aquesta vida mortal, so que no us havíem fet ajudant-los el senyor poderós, deixam aquest llibre per memòria a aquells que voldran oir de les gràcies i per dar exemple.
Carai.
Ho he intentat llegir en català medieval, eh? Heus aquí, doncs, si ho heu sentit, la paraula llibre, amb ela, que és la primera documentació escrita del mot llibre.
Molt bé. I què en fem del llibre?
Doncs mira, de la paraula llibre, a veure. Primer repassem els diversos tipus de llibre que coneixem. A veure, Mercè, també algun al cap de tipus de llibre?
A veure, el llibre de text, no? Per mi és el llibre primer que teníem doncs, quan estudiava una assignatura concreta, no?
Exacte, molt bé. Sí, sí, se'n pot dir llibre de text o també llibre de classe, i és això que dius tu, els llibres que s'elaboraven amb la matèria d'una assignatura. Més llibres, per exemple, tenim el llibre de les hores, que és el breviari, que és un llibre d'oracions. També, si diem el llibre sant, doncs és una manera de dir de la Bíblia. Però tenim també a les empreses el llibre dels comptes, on s'apuntava l'estat de comptes, que avui ja està tot informatitzat, oi? Però llibre de comptes. En fi, diversos. Ah, i el més modern, el llibre electrònic.
Vaig vendre el que tenia, em van fer un crèdit, home. Em vaig endeutar per vida i vaig anar a comprar els encants. Una la deuta d'ocasió i un llibre d'instruccions.
A veure, locucions amb llibre. Bibernat, ja has triat la paraula, és perquè en tenim, oi? Dedueixo.
Efectivament.
Vinga.
Tenim locucions. Segur que les coneixes, Mercè. La primera, ser com un llibre obert. És a dir, que aquesta s'explica sola. Quan ets una persona transparent, sense enganys, ets com un llibre obert. Al contrari, es veu que també es pot fer servir, eh? Ser com un llibre tancat.
Ah, també
però...
es pot fer servir, aquesta. No
sí.
Sona més l'altra, no?
A mi més usual el ser un llibre obert. Mira, més, explicar-se com un llibre sense fulls. Aquesta és curiosa perquè he trobat que tant pot voler dir explicar-se molt bé com explicar-se molt malament. Suposo que depèn del context. Explicar-se com un llibre sense fulls. Més cosetes. Si una cosa és de llibre, és que és una cosa que està claríssima. És de llibre o és de manual. Si, per exemple, un conegut nostre ha abandonat els estudis, doncs també tenim locució. Ha deixat els llibres. Deixar els llibres vol dir deixar els estudis. Un altre, si et dic aquell no ha vist cap llibre més que per les tapes, tu què penses que et vull dir?
No ha vist cap llibre més que per les tapes. Suposo que vol dir que no en sap gaire, no?
Sí,
és
i
així?
Amb el matís aquest de que té poca experiència en la vida, no? També. Aquest m'agrada, mira, saber-ne més que el llibre de les set cibelles. Mira, no és que hi hagi un llibre molt gros que el tanquen amb set cibelles. No. Això fa referència a les sibil·les, que eren aquelles figures de l'antigor d'unes dones que tenien el do de predir l'esdevenidor, com el cant de la sibil·la, no?, que es fa per Nadal. Doncs es veu que les dones, les sibil·les, guardaven també tota la saviesa del saber humà. I d'aquí aquest saber-ne més que el llibre de les set cibelles, que ha evolucionat, sibil·la, cibella. Doncs a veure, dues locucions més per acabar.
Vinga, va, sí.
Tenim aquesta. Ficar-se en llibre de cavalleries. Això seria complicar-se la vida. Ficar-se on no t'ho demanen, vaja. I l'última que he seleccionat, posar en el llibre de l'oblit, seria un equivalent del castellà d'allò que em diuen enterrar en el olvido.
Sí,
doncs,
en català.
En català, posar en el llibre de l'oblit.
Escolta, Montse, la meva part preferida, ja ho saps, les frases fetes. Va, jo en sé una, què et sembla?
Ah, sorprèn-me.
Sí?
A veure,
sorprèn-me. A veure, aquesta és fàcil, eh? Aquesta jo crec que la deu saber gairebé tothom. Per l'abril, llibres i roses mil.
Ah, i tant. Molt bé i molt adequada per el temps primaveral. Jo te'n porto més, a veure si t'agraden. Saviesa popular de la bona. Diu així. Del llibre vell, el bon consell. Clar. De les virtuts del romer, se'n pot escriure un llibre sencer. Doncs també, em sembla que és clar. Un altre. Llibre de metge i d'advocat, ni el diable en treu l'entrellat. Perquè, és clar, la medicina i l'advocacia són matèria complicada, eh? Llibre tancat, mestre espatllat. Això ho he de dir, que si es tenen els mitjans però no hi ha la voluntat, és com si no es tinguessin, o, dit d'una altra manera, la peresa du a la ignorància. Llibre tancat, mestre espatllat. I ara, unes recomanacions. Saps quan algú et demana un llibre? Algú et demana un llibre, o sigui, em deixaries llegir aquell llibre? Me'l deixes?
Ui, calla,
que me'l vull llegir?
Sí, ja sé per on vas. Aquells llibres que no es tornen mai, no?
Exacte, llibres que no s'han tornat mai.
Sí.
Doncs tenim un rodolí que hi escau. Llibre deixat, perdut o estripat. I una altra frase feta. Qui deixa un llibre, perd un llibre i un amic. Imagina't, perquè a vegades...
Aquestes coses, no?
Aquestes coses poden arribar molt, molt lluny. Sí. Però, per damunt de tot, vull que us quedeu amb aquest titular. Sigui gros o petit, el llibre Un bon amic.
Fantàstic, Montse Pibernat.
Bona setmana i bons llibres.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Fabricació
pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, que, o sigui, Jarque...
Què dius?
Alerta en el que ens explica la Pibernat, no, eh?
Té raó, la Pibernat. Si deixes un llibre, un amic, tots són problemes.
Parlant d'amics, ahir van passar molts amics grans plomes del país.
Ui, tant.
I avui, per acabar el programa, doncs, us devem aquesta, podríem dir,
llegenda. Ui, tant.
De fabricació pròpia basada en Sant Jordi.
Exacte, una llegenda que vam escriure, els que ens vau escoltar ahir, deveu estar-ne assabentats, vam escriure amb aquests convidats que van passar pel programa especial de Sant Jordi ahir, a la Rambla, el Ramon Pardina, l'Elisenda Pineda, la Clara Caraltó, Santi Jiménez i Toni García Ramón i Juan Carlos Ortiga, que un darrere l'altre van anar creant aquest relat i va quedar així.
Hi havia una vegada, en un petit país d'un vell continent, una llegenda tan increïble que els pocs savis que la coneixien no gosaven explicar-la en públic. Cada 23 d'abril, per comprovar que la llegenda seguia viva a la memòria dels seus guardians, es trobaven i la recitaven entre tots, fragment a fragment. Sempre, no sabem per què, començava el Ramon.
Doncs hi havia una vegada un poble que vivia en pau a les muntanyes, fins que un dia va aparèixer un drac. Un drac que tenia com a objectiu raptar la princesa, perquè era un senyor drac que es dedicava a raptar coses, perquè bueno, era un tio que no era de fiar. Però què va passar quan va arribar el drac al poble? Que hi havia un altre drac. Es veu que hi tenien una aplicació als dracs per veure quines... a quins pobles poden anar a raptar princeses, i aleshores s'havia hagut un error al sistema i ja va arribar el drac i el drac anterior ja s'havia trobat al lloc ocupat. Dragility, es deia l'aplicació. I aleshores, clar, van començar una discussió de veure, hòstia, aquest poble, qui se'l queda, tal, i van començar a barallar-se entre ells, els dos dracs, i els del poble s'ho miraven.
I la llegenda continua amb l'Elisenda Pineda.
De fet, els dos dracs, després de veure que l'aplicació no havia anat bé, van quedar per estomacar-se a la plaça major del poble, com si fos un duel de finals del segle XIX a Anglaterra, i tot el poble hi va acudir, evidentment. Aleshores, els dos dracs portaven els seus entrenadors personals, etc, etc, un ring, van muntar aquella protecció que porten la dentadura, tu fixa't, una feinada per fer aquella protecció, perquè els dracs ja se sap que tenen bona dentadura.
M'encanta.
No? I aleshores, de cop i volta, doncs, unes tovalloles mullades, aixugant suor, fent massatges als dracs. Bueno, i de cop i volta la princesa era qui feia d'àrbitre de tot això. La princesa diu, qui guanyi se'm cruspirà. I els dracs, clar, evidentment els dracs tenen els braços de dalt, els tenen curts. Clar, aleshores ells què foten? Flamarada. Amb tanta mala fortuna que, clar, aquelles flamarades descontrolades completament perquè estaven embogits, amb unes ganes ja de guanyar, doncs clar, van pelar mig poble fregit. Bueno, mitja població allà rostida, tal, què en fem d'aquesta gent? Fota'ls allà en un racó que per diumenge ens els cruspirem, etc, etc. I se n'adonen que les seves capacitats bèl·liques són bastant iguals. Per tant, no hi ha qui guanya, perquè ara et cremo jo tu demà a mi, i escolta'm, i aquests dracs són invencibles, entre ells. Com deslloriguem tot això? Doncs això us ho explica la Clara Caraltó.
I la llegenda continua amb la Clara Caraltó. Doncs entre tanta flamarada i tanta batussa i tanta estomacada, aquests dos dracs es van adonar que entre ells sorgia el desig. I que en realitat es van agradar, i aquell contacte pell a pell, aquella dentadura que diu que tenen l'Elisenda, en realitat el que passava és que tenien moltes ganes d'estar junts.
Unes sàvies paraules que contrasten amb una de les parts més inquietants de la novel·la, amb Toni García Ramon.
Al final es desperta Antonio Resines. Resines es desperta i diu, hòstia, quin somni que he tingut. Amb dracs que volíem procrear, gent cremada, etcètera, etcètera.
I mira, jo t'ho acabaré dient, sí. I en el fons tot t'acaba, sí. Perquè Barcelona sigui ocupada per turistes i amb molts autors amb molt ego, que són pitjors que els dracs, intentant conquerir princeses, a veure qui ven més llibres.
Com pots comprovar, he intentat acabar, però no, tu acabes.
No, jo tengo una solució real. No és cierto lo que nuestro último amigo ha... Lo del despertarse del sueño, que no existen los dragones. No, al contrario. Lo que ocurre es que lo único que existe son los dragones. Todo el mundo son dragones. Todos son dragones. Y una vez se encontró a un ser humano, solo uno, que es el que luchó con Sant Jordi. Es el único, era un ser humano, pero el resto del universo son dragones. Y esto es, y tú eres una dragón Bardagé, yo soy un dragón Ortega, aquí somos todos dragones buenos, pero dragones. Y el que luchó contra Sant Jordi era el único ser humano que había, y ganó Sant Jordi, porque era un ser humano malo. Bueno, es que de hecho hacemos cosas muy malas, o sea, comemos animales muertos. O sea, que la gente se asustaba porque los de UP comían ratones. Hola, ¿cómo puede ser? Comemos pájaros nosotros. Lo mismo, ¿no? O sea...
Bueno, doncs amb aquest final de Tots som dracs...
Todos somos dracs.
Aquí acaba la llegenda èpica del Fabricació Pròpia.
Bien! Viva! Viva!
Doncs ara sí, va, que ja passen uns segons, que et falta res per donar-li pas a l'Ignasi Miranda. Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, i si en voleu més, fins demà, 2 de 3. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant sentiràs.